Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
A veure, vinga, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts, diumenge, dia de 9 de... ja d'octubre.
Una cosa de locos.
Bon dia, Juanmi, com estàs?
Molt bon dia, molt feliç, molt content, perquè és diumenge.
Exacte, avui hi ha maratons per Palma de Mallorca.
Tu i Marató de Palma.
Hi ha més coses del tipus informatiu.
Ressaca per els que són del Mallorca. El Mallorca va guanyar 1-3 a Sevilla.
1-3.
1-3.
1-3, una cosa de locos. Tu feliç, suposo.
Molt feliç.
Mallorquinista, afiliat, però no sé si diu afiliat o no, apuntat.
Bé, sí, afiliat, bé, afiliat. Et subconscient. Sí. Soci del Mallorca, sí.
I això és com una afiliació,
sí.
No?
Sí, exacte.
Una
condemna, també, perquè un passar pena continu.
No, sobretot una condemna que cada any va de pallar.
Sí,
ras.
Que n'hi ha lliga.
Sí. Comencem aquest programa que durarà fins a les 12 en punt del migdia i que tenim molta de coses. Per començar, xerrarem de salut i dels metges. Nostres estimats metges, que tan bona vana me recordar per estem de la Covid, que els la fèiem amb velleta, els la fèiem de tot, però jo sé que tenen problemes en el govern central que no atenen les seves demandes i per això en parlarem avui de matí.
Sí, de fet, també recordeu que avui és el Dia Internacional del Càncer de Mama i, per tant,
Dia Internacional contra el Càncer de Mama.
Una forta abraçada a totes les dones que han patit aquesta malaltia, clar.
I totes les dones que tenen, com han dit els nostres companys, més de 50 anys, que s'ho facin mirar, que no costa res. Vull dir, toquen-se pel parcer, a veure si tenen qualque bonyet, qualque cosa estranya, i tot d'una, si se detecten qualque cosa estranya anant al metge, que no costa res anant al metge, que moltes vegades anant per fer un xam i no anant per les coses importants.
La prevenció i la revisió sempre és vital i molt important.
Diumenge de 9 d'octubre, estarem en tot voltes, com dèiem, fins a les 12 del migdia, i més coses que tindrem, per exemple, varen saber aquesta setmana que el Ministeri de Defensa vol muntar una... sí, un magatzem de bombes, missils,
un magatzem militar a Sant Joan.
A Sant Joan. I què ha fet en Juan? I s'han anat a un puesto que llavors més tard vos contarem, a demanar a veure què trobava la gent que morduguin bombes, missils, drons de la nostra estimada illa.
He anat a parlar amb veïnats.
Més coses que tindrem avui de matí. Codi vermell, com sempre, amb el Julio Bastilla, director, en aquest cas delegat d'Hockey Diario a Balears, que ens contarà quins són els succeïts més importants de les nostres illes. Concretament a Mallorca farem un petit avanç. Halloween ha arribat a Sant Bany, no puc dir res fos.
Oh!
Halloween arriba a Sant Bany. Supermercat de la droga de Palma, de Mallorca, arriba Halloween. M'ho contarà en Julio Bastia. Vols dir, tornen locos? No tornen locos.
Tot
té una revolució.
Exacte. I també parlarem amb un jove empresari que viu a la República Dominicana.
Però és mallorquí. I farem un pot de mallorquines por el mundo i sabrem un pot de la seva història, de la seva vida. És n'Alejandro Albertí. Ell un bon dia va decidir partir i sabrem si aquesta aventura és una aventura fàcil, una aventura entretenguda o, per lo contrari, és una cosa complicada.
I també avui en Raül Valls, que s'han anat a fer bunyols.
En Raül Valls, espero que me n'adugui una bosseta de bunyols.
A Vinyali, sí, per favor.
Que no. Aquesta setmana farem bunyols a Vinyali a benefici del Belém de desembre. Belém que fan a Vinyali, que mos el contaran Raül Valls amb més detalls i més perfecció.
I si vos quedeu amb fam, també parlarem de la sobrassada, aquest producte tan nostre, tan nostre, perquè hi ha una senyora que ha rebut un premi per millors embotits, a la sobrassada, el que seria la qualitat de la sobrassada.
De tot això i molt més en parlarem avui en el nostre programa, quan també tindrem una entrevista amb Alfonso Rodríguez, president de Consubal, i li demanarem quins són els casos en què Hisenda mos obliga a pagar amb efectiu, o no, o mos prohibeix pagar amb efectiu. Quin és el tope màxim d'efectiu que podem emprar.
Se pot pagar tot en targeta?
Se mos controla el Ministeri d'Hisenda tot el que paguem, és vera el que se diu, el que se conta, el que se comenta, avui ho sabrem, sortirem de dubtes. En Alfonso Rodríguez, membre de Consubal.
I ja sabeu que a la tercera hora tenim aquesta entrevista llarga d'una hora avui amb una persona molt especial.
Hombre, una entrevista d'aquestes tremendes, d'aquestes que farà que l'hora mos passi volant.
Mos passarà volant no només aquesta hora, sinó les tres que comencen a partir d'ara i fins a les 12 del migdia.
Bueno, com estàvem fa un moment, començant, senyors i senyors, la tensió entre els metges i el Ministeri de Sanitat no deixa de créixer. La reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari, impulsada per la ministra Mònica García de Sumar, ha desencadenat una onada de protestes en tot el país i una segona jornada de vaga convocada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics. A Balears, el sindicat mèdic Cimeval s'ha sumat en el rebuig de l'esborrany. Si no es reforma l'Estatut en Marc, hi haurà més vagues i els metges continuaran marxant-se a l'estranger i a la sanitat privada. Així de clar i concís, alerta el doctor Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de Balears Cimeval, a la ministra de Sanitat. D'aquesta qüestió volem parlar amb en Miguel Lázaro, president del sindicat. Don Miguel Lázaro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
¿Cómo estás? Primero de todo, ¿cuánto tiempo?
Pues mira, sí, ya veo que estáis ahí, estáis a tope por lo que he visto ahora a largo de este sumario. Y yo estoy en Teruel porque estoy visitando a mi madre,
hombre,
que cumple años, y estoy ahí en un pueblo de estos a los que tienes que ir porque nunca pasas. Pero bueno, aquí vendemos silencio, el silencio es fértil.
Ah, bueno, pero hoy dedicado al descanso y al reposo. Y atender los medios también, por lo que veo.
Bueno, sí, hablar, que me llaméis para hablar del estatuto, pues mira, os lo agradezco y nos va bien porque a nosotros nos interesa mucho hacer pedagogía de cara a los ciudadanos porque hemos convocado 4 días de huelga en diciembre frente a un estatuto marco de la ministra que yo califico de bodrio, entendiendo bodrio, como dice el diccionario, como guiso mal aderezado. Ahí estamos en lucha.
Para que la gente nos entienda, Miguel, explícanos de una manera coloquial qué es el estatuto marco del cual estáis en contra los médicos.
Vale. Estatuto marco, el último que ha regido durante 23 años las condiciones laborales del médico.
Ok.
Ahora Europa obliga a España a actualizarlo, porque si no, no le da fondos europeos que tiene, y que son un estatuto en el cual se rigen, vuelvo a decirlo, y regulan las condiciones laborales del personal sanitario, entre ellos los médicos.
Perfecto.
Tenemos un estatuto marco en el cual, bueno, no hay ningún profesional de la sanidad pública que trabaje 48 horas semanales. Esto, si no es muchas más, puesto que todo el mundo sabe que como no hay médicos, muchos médicos tienen que hacer, pues eso, por encima de hasta 60 o 70 horas. Todo el mundo sabe que los médicos hacemos guardias obligatorias, que esas guardias además no computan para el tiempo de la jubilación y que además se pagan menos que la hora ordinaria. Todo el mundo sabe que los descansos son muy importantes posguardia, y que evidentemente estos descansos, si no se hacen, lo que suele pasar es que afectan a la salud laboral del médico, que a lo largo de su vida, hasta los 55 años, está obligado a hacer guardias. Todo el mundo sabe que los médicos tenemos una calificación dentro del sistema sanitario, vamos a llamarle, bueno, somos el grupo A1 que se llama por nuestra cualificación, nuestra formación, nuestra curva de aprendizaje a lo largo de la vida y por nuestra responsabilidad. Bueno, pues queremos un grupo clasificatorio A1 en el cual sigamos liderando lo que es la asistencia y lo que es la gestión y que además vaya emparejado a unas vinculaciones retributivas. Uh-huh. Y aquí hablaré de algo que muchos ciudadanos a lo mejor no conocen. El sueldo base de un médico, un MIR, cuando empieza, es de 1.280 euros.
Un momento. Un médico cobra 1.200 euros.
De sueldo base, sueldo base. El sueldo base, Miguel Ángel, de un médico cuando empieza es casi un poco más que el salario mínimo profesional.
Pero es que cobra menos que un reponedor de Mercadona.
Bueno, ahora te cuento. Y el sueldo base mío, que yo tengo 68 años, me quedan 2 años, si Dios quiere, antes de ser pensionista, es de 1.280 euros. Luego el médico tiene una serie de complementos. Estas retribuciones son retribuciones básicas que las dicta el Estado.
Okay.
Nosotros queremos una clasificación.
Pero cotizáis, disculpa, cotizáis sobre esta base.
No, nosotros cotizamos, nosotros luego tenemos, hay diversos complementos que son el de trienios, que son el complemento de destino y luego la famosa paga extra, que aquí vuelvo a decir, me aprovecho ahora para decir que llevamos desde Zapatero 15 años con la paga extra recortada el 40%, que eso muchos ciudadanos no lo saben. Pero bueno, vuelvo a decirlo, nosotros queremos que este grupo A1, que es el que nosotros, por nuestro liderazgo y por nuestra formación, digamos, nos merecemos, esto tiene que ir unido a una vinculación retributiva que mejore el sueldo base y que mejoren el complemento de destino, los trienios y, evidentemente, la paga extra. Es decir, queremos un estatuto propio de fiscales y de jueces, que es lo que nos merecemos.
Okay.
Vosotros hablabais antes de la pandemia. En la pandemia hubo muchos aplausos, pero hay una cifra que yo quiero recordar siempre que me entrevistan, porque muchos ciudadanos se han olvidado. En la pandemia murieron 125 médicos en activo porque no había EPIs. 125 en España. Es decir, murieron, bueno, otras categorías profesionales, evidentemente, y gracias a Dios fueron muchísimo menores. Bueno, después de esta pandemia, el esfuerzo que hicieron los médicos, el compromiso que tuvieron los médicos, que nos venga con un estatuto marco regresivo, que prácticamente nos sigue haciendo trabajando 45 horas semanales, que no computan las guardias para el tiempo de la jubilación, de forma que los médicos, la jubilación, digamos, anticipada, o no sé, si nos contaran las guardias, que son 4 o 5 años, podríamos jubilarnos mucho antes. Esto a nosotros no se nos cuenta. Por otra parte, existe la posibilidad de que haya una movilidad forzosa en la cual el médico es la única categoría, que tú puedes estar en un puesto y te mandan a otro, movilidad forzosa, porque faltan médicos. Y encima tenemos otro problema, que es que la conciliación de la vida laboral y familiar, el médico, realmente no se cumplen las normas, puesto que evidentemente tenemos que hacer un trabajo, porque no hay médicos, claro, tenemos que hacer 48 horas semanales más guardias porque no hay médicos. Y luego, ya que es lo que a nosotros ya yo he ido desgranando, pero otro elemento muy importante es el tema de que nosotros queremos que el tema de los médicos los negociemos los médicos. O sea, okay. Nosotros no queremos que otras categorías profesionales que no tienen las condiciones que tenemos nosotros negocien por nosotros. Es decir, no queremos un ámbito de negociación propia, que además que tenga representación propia, por cierto, como tienen todos los países europeos, menos Rumanía y Croacia. Es decir, queremos un estatuto marco adaptado a las necesidades de la sanidad pública del siglo XXI y el talón de Aquiles, y vosotros lo sabéis como pacientes o como ciudadanos, que hay hoy en la sanidad pública es que faltan médicos.
Sí, señor.
Queremos un estatuto marco.
Y los pocos que tenemos se nos van.
Efectivamente, que incentiven que los médicos jóvenes se queden, que no se vayan de la sanidad pública a la privada o que no abandonen la profesión. Y voy a dar otro dato, ya que me dais aquí pista libre.
Claro.
Un dato. España es la megafactoría que fabrica médicos. O sea, la megafactoría de Galenos es la mayor que hay en el mundo. Hemos superado a Corea del Sur. Es España. Tenemos casi 50 facultades de medicina. Salen muchos médicos de muchos estudiantes, ¿vale? Acaban la carrera. Bien, luego tienen que pasar el sistema MIR, ¿no?
Okay.
El sistema MIR, que todo el mundo sabe cómo es.
Sí.
Las plazas de los MIRs no están, digamos, no están adaptadas al número de estudiantes que acaban. Es decir, que habría que adaptarlas y luego habría que hacer algo que es muy importante, que es sacar plazas de MIRs de especialidades que faltan. Por ejemplo, yo soy psiquiatra. Faltan muchos psiquiatras, faltan muchos psicólogos clínicos. Oiga, saque usted, planifique, y saque usted especialidades, faltan anestesistas, bueno, faltan médicos de familia. Oiga, usted lo que tiene que hacer es sacar plazas adaptadas a las necesidades que tienen los ciudadanos. Es decir, lo que está en juego es la sanidad pública y lo que está en juego no es un estatuto corporativo del médico, no, es que es un estatuto que incentive, que cuide, que no discrimine al médico, que no le agravie después de 23 años de condiciones laborales leoninas. Ese estatuto va a servir para que los médicos, tú lo has dicho muy bien, podamos captarlos, podamos fidelizarlos, podamos evitar que se vayan a Europa recién acabados. O sea, formamos a médicos que nos cuesta casi 300.000 euros formarlos y muchos de ellos se van a Europa. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen mejores retribuciones y evidentemente son mejor considerados. ¿Y por qué se van los médicos de la pública a la privada? Muy fácil, les pagan más y no tienen guardias. Es decir, claro, vamos a acabar. Por eso la ministra, que por cierto es médico, la ministra es médico, es decir, es la primera ministra médico a la cual se le hacen...
Debería de ser más sensible.
Exacto, eso es. Tres huelgas nacionales, tres huelgas. Hemos hecho dos, una en junio, otra en octubre, y ahora en Navidad van cuatro días seguidos de huelga. Es decir, nosotros, y además, este borrador tiene enfrente a todos los sindicatos médicos españoles y tiene enfrente a las organizaciones médicas, y aquí hablo de consejos de médicos, de facultades, de decanos de facultad de medicina, de sociedades científicas médicas y de los estudiantes y de los MIRES. Es decir, tiene en contra a todo el colectivo médico.
¿Y qué dice la ministra?
Eso no lo hace pensar. Pues la ministra hasta ahora lo que hace es mitinear, hacer política. Le viene grande un estatuto que está vinculado con fondos europeos, que además los fondos europeos le dicen, haga usted un estatuto marco que cumpla seis objetivos. Este estatuto marco no cumple parcialmente un objetivo, y lo que está claro que nos jugamos, vuelvo a decirlo, un estatuto que sea para los médicos jóvenes, para los que están y para los jóvenes, que evidentemente no les discrimine y que haga que los médicos, que por cierto ya tienen otros valores que no teníamos nosotros, los médicos jóvenes puedan quedarse en la sanidad pública española. Tenemos 177.000 médicos en la sanidad pública. En España sobran médicos, pero faltan médicos en la sanidad pública. ¿Por qué? Pues ya te lo he contado. Sí. Por las condiciones laborables y retributivas y por el maltrato que ejerce la administración sobre nosotros.
Para terminar, quiero preguntarte qué ánimos tenéis. ¿Tenéis ánimos de poder conseguir algo? Porque si ya habéis hecho dos huelgas, no ha pasado nada, y anunciáis una tercera nada más y nada menos que en Navidad, no veo que esto tenga aviso de arreglarse, porque parece que no se os hace mucho caso.
No se nos hace caso por ahora. Esto, yo aquí siempre utilizo un mantra que utilizo en mi vida, ¿no? El que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo. El porqué nuestro lo tenemos claro. Yo tengo claro que este estatuto es un estatuto que hay que luchárselo. Hay que intentar que este borrador no salga. De ahí a aquí hemos tenido además reuniones con partidos políticos, evidentemente, para que no salga. Y nosotros, aparte de reivindicar y de confrontarnos, hemos propuesto un estatuto propio de unos 45 folios, un estatuto, digamos, que nos ha llevado 3 meses hacerlo, con asesoría legal, jurídica, bueno, con mucha participación sindical, y el ánimo es un ánimo, vamos, yo siempre también utilizo otra frase que siempre cuando escribo algún artículo la pongo, ¿no? En derrota transitoria, pero nunca en toma. Es decir, tenemos el apoyo de todos los médicos, y con el apoyo de todos los médicos lo que está claro es que este borrador no va a salir, y no es un deseo, será una realidad. Y luego hay que luchar por un estatuto propio para que la sanidad pública española tenga los médicos que se merece y que precisa.
Pues Miguel Lázaro, presidente del sindicato Simeval, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Son 9:22 minutos, fem un minuts musicals i tornem tot d'una. Vinga, fins ara. Got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie, it's what keeps me coming back even though I'm terrified.
Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Senyores i senyors, a les 9 i 25 minuts, Mallorca tindrà un magatzem de bombes de vora l'aeroport, un projecte que contempla la construcció d'un vial d'accés per a vehicles passant a una esplanada de càrrega que... i una porta de seguretat addicional per al trànsit a peu. Hi ha moltes de coses que llegeixo aquí i que aquest polvorín, que tindrà forma d'estructura d'iglú, resistent a 7 bars, que és una cosa de locos, Juanmi, però jo sé que el Ministeri de Defensa vol construir en el nostre aeroport de Palma. Sí, i això ha quebrat estupor.
Sí, sí, sí. De fet, és un nou magatzem d'explosius projectat per l'exèrcit d'aire a Sant Joan, i això se suma a anteriors equipaments militars d'aquest perfil existents a Mallorca i que ja estan en desús.
Si tornen a parlar de moda, el que ja havien llevat.
Sí, Aietes, a Gènova, Porreres, Inca o Puntiró.
Polvorins, de totes les idees, polvorins.
A Puntiró, exacte. I, clar, què passa? Que la pregunta que molt feim ara, si aquesta militarització de l'aeroport de Sant Joan s'hi ha de posar en perill un aeroport civil on hi passen cada any més de 20 milions de passatgers. Jo, per si de cas, he anat a un dels barris que està més a prop de l'aeroport. En aquest cas, he anat fins a Sant Jordi.
Hombre, Sant Jordi és, Sant Jordi era.
Sí, que passen avions cada dia ja per allà damunt, no? Idò, he anat cap allà i he xerrat amb veïnats.
Què mos hauran contestat els veïnats? Ho anem a saber a continuació.
Idò, sí, Chino Chano, me'n vaig a Sant Jordi perquè vull parlar, vull xerrar amb veïnats i veïnades d'aquest barri que està tan a prop de Sant Joan. Cada dia passen avions. I la veritat és que què passaria si el govern d'en Pedro Sánchez finalment posés un búnquer militar d'última tecnologia amb explosius, amb armament militar? Ja sabeu que serà un magatzem militar d'explosius a Sant Joan, un operatiu que podria començar aquest pròxim estiu. I el període d'execució de les obres està fixat en 9 mesos. Res, que jo vull xerrar amb veïnats, a veure què en pensen de tot això. Estarien disposats a ser veïnats d'una zona d'armament militar? Anem a demanar-ho.
Ai, 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 ai!
Vostè què opina d'això?
No m'agrada molt.
No li agrada molt?
No.
Li fa por a te?
Ah?
Li fa por a te?
Sí, perquè en tot el que hi ha hagut i hi ha, te fa por. De l'aire no te tirin.
Clar, perquè aquí passen avions cada 2x3.
Cada punt.
Vostè ja deu saber quin avió és. Quin...
Jo hi vaig néixer aquí.
Hi va néixer?
Sí.
I sempre ha vist avions?
Ah, oh, sempre.
He llegit alguna cosa avui, he llegit alguna cosa, i me vaig sentir alguna cosa per la televisió, però no ho he... No ho he digerit encara, no ho he llegit bé.
Clar, perquè això serà Sant Joan, que volen fer un magatzem militar... Això,
no, me considero que no és correcte, més aviant hi ha avions i coses, que si hi hagués un petit així per qualsevol cosa, allò seria una catàstrofe brutal, brutal, brutal. En teoria, considero que no. Hi ha polvorín militar, doncs pues que se aprofitin. No vagin a puestos que hi hagi gent, que hi hagi edificis, que hi hagi...
He fet bé en venir aquí a Sant Jordi, perquè, clar, aquí passen avions tot estens.
Tot el dia passen avions.
Però està bé per feina, eh?
Sí. Fa molt d'any que tenim per feina. I m'agrada molt Sant Jordi. Si trobes una casa aquí, vendré a viure també, eh?
Sí.
No, a ver, no sé hasta qué punto es necesario eso, la verdad. Así de un día para otro que quieran realizar esto.
I vostè ha dut tant d'anys aquí que ja deu saber quin avió passa, ja la companyia i tot.
Más o menos, casi todo, sí.
Només per el Renault.
Sí.
Això passa. I s'ha acostumat a veure avions tot el dia?
Sí. Sí, sí, bueno, acostumbrado, sí. Ahora, como nos han puesto las puertas y ventanas sobre el ruido, o sea, antirruido, pues hay mucha diferencia.
Se nota.
Pues no lo veo bien.
Y claro, cada día pasan aviones por aquí.
Sí, cada día. Aquí ya estamos bien de aviones.
Claro.
Y no queremos más cosas.
No, más cosas, no de caure res.
Sí, no, es que encima somos una barriada, no sé usted, más abandonada no puede estar.
¿Por qué? Aprofite ahora.
Mire usted, nada más tiene ver la plaza que nos han hecho.
Sí.
Las hierbas que hay. Un montón de cagadas de perros que...
Això és una cosa de locos. Això sí que m'es preocupa.
Sí.
La seva preocupació és la plaça. Ah, no, no.
La plaça i les calles.
Ah, sí. Si Sant Joan és un polvorín, no.
Sí. Hombre, yo no veo justo que pongan nada ahí.
Ya.
Porque ya tenemos bastante con los aviones. Todo el día, purrún. Que yo digo que teníamos que ser una barriada muy, muy atendida, ya que aguantamos los aviones, porque usted sabe que son las 12 de la noche y aún siguen pasando. Si abres la ventana, no duermes. Y si la cierras, tienes que poner el aire acondicionado. Y nadie te paga la...
Al final de mes, catapam.
Catapam, a ver si me entiende. Yo digo, ya que estamos, que aguantamos todos los aviones, al menos que fuera una barriada bien atendida.
No sé. Un magatzem d'armament, no.
No, armamentos, a mi, cuanto menos, mejor.
No me... Basta renau de avions.
No me gustó la guerra. Ya hice la mili, porque tenía que hacerla. Pero nada más.
Vostè va fer la mili obligat, eh?
Sí, sí, claro, era cuando el tiempo del abuelo había que ir.
I quin temps va fer la mili, vostè?
Yo la hice en Melilla.
A Melilla, hi ha molta gent que se n'anava a Melilla. I quant de temps la va fer?
Pues allí hacíamos 2 meses menos. Que aquí hacían 15 meses, me parece... No, sí, unos...
Un any i poc, eh?
Un año y medio, por ahí.
No m'apareix molt bé. Tot lo que no volen altres bandes mos envien a nosaltres.
A veure, ja mos envien avions que passen per aquí.
Sí, ja tenim prou entre depuradores, avions i altres renous. Jo crec que ja n'hi ha prou.
Tota la vida han passat avions per aquí.
Sí.
Ho has viscut sempre?
Bé, jo fa 30 anys que visc aquí, només.
I has tingut problemes en renou d'avions o no? O ja estàs acostumada?
Sí, m'ha costat moltíssim basar-me i encara així hi ha dies que...
Tenim abastament amb els avions com per encara mos posin pólvora per aquí a prop. En el final no deixa de ser un perill, per molt que estigui... per molt que ho tinguin en totes les condicions de seguretat, no deixa de ser un perill. I crec que s'hauria de cercar un lloc un poc més apartat de poblacions.
Quan ho has vist, tu que vius aquí a Sant Jordi, quin temps fa que vius aquí a Sant Jordi?
Tota sa vida.
De tota sa vida. O sigui, tu estàs acostumada a veure avions i ja saps quin avió és, i sa companyia i tot, i cap a on va, ja, pràcticament. Quasi, quasi.
Quasi, quasi, sí. No. Els polítics aconseguiran frenar això si volen. Si ells tenen un interès econòmic, que òbviament el tenen, no ho frenaran. Al cap i a la fi, els polítics se regeixen per economia. Darrerament troc que miren molt poc pels ciutadans, i haurem de lluitar nosaltres per intentar que no mos facin això aquí de vora.
En aquest cas, clar, això ve del govern espanyol, d'en Pedro Sánchez, aquí tenim un altre govern, a vegades, quan no és el mateix govern, més problemes, més dificultats, també.
Exactament, exactament, perquè un govern, aquí governa un, Espanya governa un altre, i en el final, en vez de poder-se d'acord, intentar arribar a un acord perquè els ciutadans estiguen millor, se dediquen a discutir-se i a veure-se, ah, pues tu dius que no, i jo dic que sí. I així no arribaran mai a cap port.
Au, idò, ara si t'hauràs aquesta bicicleta ja seria... Bon dia, com anam? Pufeu tot stop a la bicicleta? Un segon, moltes gràcies. Que nom vostè?
Andreu.
Andreu, li volia fer una pregunta. No sé si ho pot veure, aquest titular. Això ha sortit a la premsa aquesta setmana. Això de crear un magatzem, un almacén militar a Sant Joan, que està aferrat aquí de vora, cada dia passen avions. Ja, què li pareix això?
Jo què vol que les digui?
Aquí... Ho veurem d'enmig que no mos atropellin, que ha trobat una persona en bicicleta i només falta que passi el cotxe per damunt.
Aquí jo, quan vaig fer servici, hi havia Sant Joan, hi havia Sant Valle, en el Puntiró, i per tot havia per Lorenç.
I per tot n'hi havia?
Sí.
Fes mei i tot això, escopeta.
Què passa ara amb això?
Sí. No, de fet, cap drama, no? No passa res.
No.
Ah, m'ho han tornat ara de mel i sucre.
Ja, ja.
I no hombre, passa res. No li fa por, això?
Jo me fa por tot, lo que...
Ja, tot. Tot. Però a què s'ha dedicat durant la seva vida?
Jo he estat piquepedrer.
Piquepedrer. I el servei militar on no el va fer?
Son Banya.
Ah, Son Banya, un bon lloc.
Voluntari.
Ah, bona carnisseria. Va fer de voluntari a Son Banya. I quant de mesos?
Dos anys.
Dos anyets. La mili d'antes no era la mili que va...
Una cosa, això és el peor que han fet, he llevat la mili, per jo, per mort de la joventut.
Ai, si en Bad Bunny hagués fet la mili,
el jove no estaria com estant.
No, no, ni hauria reggaeton.
No, no, no.
Aquestes, eh? Ah, quina música li agradava a vostè?
La
Renault d'avions? La música dels avions, quan passen per aquí?
Aquí era mal. Jo duc aparatos.
Sí.
I sí, vinc aquí. I me l'he de llevar perquè me posen un cap així. Això ja no l'haurien de posar, per jo.
Ja no l'haurien de posar?
No, no.
També em faltava això, ara.
Això el que han de fer, el que han fet és militar. Van a llevar el servici, això fora aquí.
L'opinió, les veus d'Esquerra sempre importantíssims en el nostre programa. Les Illes Balears sempre al peu del canó amb en Juan Mimàs i aquesta secció que quasi, intentant que quasi, cada diumenge estigui present en nou. Doncs jo crec que per a gustos colores i per a opinions ho voleu aquí avui.
Sí, sobretot la gent gran se fixa molt amb això de servei militar, no? Que se va llevar fa uns anys i polvorim militar, no, però que fas que passen la mili, sí.
9:36 minuts. Senyores i senyors, torna tot d'una. Vinga, fins ara.
IB3 Ràdio és diversió. Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Així és, fins a les 12 estem amb tots vosaltres en directe aquí a IB3, a Ràdio, la Ràdio Autonòmica Pública de les Illes Balears. Falten 2 minuts per arribar a les 10 menys 20 des de matí i ara és el moment de mirar cap a la cara de l'actualitat. Successos, crims, tribunals, misteris, històries reals del dia a dia. Com sempre, amb en Julio Bastida, periodista i delegat d'Hoquei Diario a Balears, amb Hoquei Balears, especialista, com dèiem, en successos, tribunals, emergències... I no sé si m'he dit qualque cosa més.
No, quin títol més llarg, eh?
Que n'hi hagi.
Això és un títol mobiliari,
ja. Que n'hi hagi.
Com estàs?
Molt bé, què tal tot?
Molt bé. Un dia hem de gravar el que xerram, estem de publicitat.
No, no se pot dir.
Això és una altra secció.
No, això no.
Lo inconfessable.
No, mos trencarien.
Ja no serà
Codi Vermell, serà Darreres Vermell.
Darreres Vermell, mos tanquen.
Vaja setmaneta que heu tingut els periodistes de successos, tribunals i emergències.
I que no és xulo, això.
Però, en sèrio, Balears diuen que és petita, però que quan s'hi posa tenim coses per haver regalat i fer pel·lícules i tot, eh?
No diuen això de que si a vegades la realitat supera...
La ficció.
Pues aquí, a Balears, et sempre.
Però vol començar amb avui. Bueno, jo vull començar perquè vull saber què ha passat aquí, perquè no m'ha quedat massa clar i crec que la nostra audiència ho ha llegit per diaris i ho ha vist per la televisió i ho ha llegit per vostre digital i per tots els puestos i jo tinc un poc de confusió mental. Se mor sa mare d'un lot, aquest lot presenta el quarto amb sa mare ajaguda a dins el llit i viu un mes sencer amb sa mare morta dins el quarto. Primer, no se'l detén, llavors se'l detén com a presumpte autor d'un crim, però els jutges el deixen en llibertat perquè esperi les proves de lo que digui l'autòpsia. Però també vaig llegir alguna cosa per escut que aquest jove tenia problemes de salut mental. Una història molt estranya.
T'ho explicaré molt fàcil. Venga. I és senzill.
Tranquil, ja tens.
Tenim una dona que té més de 80 anys que se mor. Fins aquí, tot correcte. El seu fill no...
Però no sabem com, sa mare.
El seu fill no ho comunica.
No ho comunica.
Comença a fer pudor a sa casa i tal, i els veïnats, després d'un mes, imagina't com està aquesta dona, el cos d'aquesta dona, criden a sa policia. Arriba sa policia, comencen a tocar sa porta, el fill no op, volien ja tomar sa porta, i en aquell moment op sa porta el fill. I sa policia, en el segon 1, se dona en compte que aquest tio no ho és tot. O sigui...
Que li falta un bull.
Li falta, sí... No juga amb bonza, com se sol dir. Tot d'una, què passa? L'agafen i ho separen. El forense arriba, comprova que la dona, evidentment, està morta, però no detecta en principi signes de violència i s'estima més agafar el fill, no en qualitat de detingut, sinó simplement com a testimoni, i s'enduen a la comissaria.
Perfecte.
I pren de declaració.
Okay.
Per una altra banda, el metge forense comença a fer l'autòpsia. Parell que detecten que hi ha qualque cop que podria ser compatible...
En el coll, jo,
sí,
veure.
Podria ser compatible en que una mà criminal, o també que, com que ja el cor ja té un mes d'aquesta forma, podria ser també que s'hagués caigut o que fos una altra cosa. Per tant, no és concluent l'autòpsia. Okay. Davant d'aquestes sospites...
Ara comences a entendre coses.
Davant d'aquestes sospites, la Policia Nacional del Grup d'Homicidis compleix la llei i ho deté. I li passa a l'autoritat judicial. I diuen, vale, nosaltres, el forense diu que podria haver mat criminal, ell no ho ha comunicat durant un mes, ja alegarà ell després si té problemes o no mentals, però jo t'ho presentaré davant del jutge i que sigui un jutge que decideixi si és o no és un crim.
Okay.
I, per tant, li procedeixen a la detenció com un homicidi i ho presenta davant l'autoritat judicial. L'autoritat judicial veu indicis, clar, de que podia ser un homicidi, però el que ha fet és dir-li en el forense vull un informe més concluent. I, de moment, està en llibertat en càrrecs. Però se li imputa un homicidi.
I tu, esteu al fat periodístic, que te diu el que creus que pot haver passat aquí realment?
Jo crec que se va morir, aquesta dona, per causes naturals, i el fill no està bé.
No està
bé. És un clar exemple de que no està bé. I la tenia dins el llit i no se volia desfer de sa mare, sabeu que era una persona, a més, esveïnat mort, diuen que fa anys i anys que no sortia de casa seva, aquest jove. Per tant, era una persona que tenia una relació molt arrelada amb sa mare, era un vínculo total, i quan va morir, pues, a vegades passa això. També en són matrimonis, sobretot en matrimonis majors, quan se mor un, sap que el dia següent se mors altre. Sí, i és això, és sí, que se diuen que se mor de pena. De pena. Doncs pues això és el mateix.
Bueno, xato, anem a...
Vinga, anem a l'estema bo.
Anem a l'estema bo. Som banya, torna-se, però sí, aquesta setmana, amb risat a risa. Eh? Vull dir, torna-se notícia. El supermercat de la droga de les Illes Balears, que ja cada vegada és menys, perquè s'està esquempant un poc per tot. Recorda el que hem dit sempre, s'està esquempant a Manacor, s'està esquempant a Esbarriat de Corea i Sant Oleu.
Serenal.
Serenal.
Playa Palma. Playa bueno, de Palma. També però... molt important, Playa Magaluf.
Per veure allò que diuen, però que se bona, la droga bona, la dona se'n banya. Perquè diuen això, diuen, no, és qui la vol comprar bona ha d'anar se'n banya. Nosaltres aquí fem publicitat, no t'ho pedis, però bueno.
Diuen que sí. És on està manco adulterada, per dir-ho de certa manera. A vegades...
Però han de tenir jo no entendria, però han de tenir coratge entre allà de dins.
Sí, dir, sí, però també t'he de dir una cosa.
No és el mateix anar a comprar un punt de venda de Serenal, per exemple, que deu ser una caseta o un senyor que passa pel carrer, que entrar dins és poblat.
Ja segons quins punt de venda, de segons quins punts de Palma, que la droga que t'estàs prenent és de tot menys cocaïna, eh? També ho t'ho dic.
Sí, perquè sí, te pegui un infart, o te pegui un impuls, una cosa de locos. Han passat diverses coses aquesta setmana, i una m'ha cridat molta atenció, publicada a OK Baleares. Halloween arriba a Somanya. No, ja no tenen vergonya de res, en narcos. És una cosa de locos. Quan van construir caseta, llavors les van haver de tomar, l'Ajuntament les van haver de tomar. Pintar, hi havia un barco a mi fent una plazoleta. Ara arriba Halloween.
És la rotonda del barco.
No, molt fort.
Ara és Halloween, i estan preparant ja la campanya de Nadal. Sí, això va per...
Això, per
hem de dir que els gitanos de Sombany, els clans que controlen el poblat, el punt de venda sí, dels poblats...
Que se mouen entre 7 i 9 punt de venda.
No, 25. 25 punt de venda.
25.
Hi ha 7... Jo sé per on vas. No vas malament. Hi ha 7 o 8 clans... que són els que controlen el poblat, i després tenen 25 punts de venda.
25?
No hi pot haver més. O sigui, això és com una franquici. Cada clan té assignat una sèrie de punts.
No superaran entre ells?
Sí, però això també ara no ve a cuento avui. Bé, el que passa aquí és que tenim que hi ha 25 punts de venda, tenim els 7 clans, i han de cridar l'atenció per vendre. A veure qui van més. I... per això, tu, quan tens un comerç, tu tens una, no sé, una tenda de roba, qualsevol cosa, tu el que fas és tenir un mostrador, un escaparate, molt, molt atractiu, per intentar captar la gent que vingui a comprar la teva tenda. Però aquí okay, el mateix. Ell, a més, era el Vito, que sobretot és qui
posa...
Ara en parlarem del Vito. Era qui li agradaven ser estridències. Només te diré que té un cotxe, tenia un Audi RS...
un Audi bo.
Sí, un Audi d'aquest que val 100.000 euros.
Que fa.
Verde pistacho, o sigui, horrible.
Però és que se cerquen aquí els allà. Ja. Se cerquen, en sèrio. A Colòmbia se diu Dar Papaya, sí, i aquí els encanta Dar Papaya. O sigui, donada que xerrar, eh?
Jo el que sí que sé és que el Vito és especialista en cridar l'atenció i feia aquests mostradors, en aquest cas de Halloween, havia ja de tot. Eh?
Eren certes barraques.
Bruixes, carabasses per allà. Era preciós, eh?
En sèrio.
A més, era xulíssim, perquè inclús la policia se feia fotos en el show que havia allà. I ja estan preparant la campanya de Nadal, que era l'any passat ja van apurar Papa Noel, també un munter de llums, estrelles i tal, i m'han dit, perquè vàrem estar per allà, i m'ho van dir, que enguany serà gros, eh? Que han comprat un junts i una cosa especial i un efecte de llum ja làser d'aquests, que serà espectacular.
L'any passat hi havia Las Vegas.
Montat
allà en llumet de Nadal, amb estrelles...
Correcte.
Que tota aquesta electricitat la paguen nosaltres, sí, tots els ciutadans de Palma.
I no paguen, eh?
No paguen aquesta electricitat.
I el pitjor de tot és que tenien tant de llum i tant de focos que estan a 200 metres de l'aeroport de Palma, de les pistes de l'aeroport. Un dia hi haurà una desgràcia.
Una desgràcia, sí. El Vito. Qui és el Vito? De bon surt aquest jove, perquè han vist les fotos i les imatges, aquest narcotraficant és un nadlot, és un niñato.
Correcte.
I és ja un personatge, bueno, segons he llegit en el vostre diari, que hi va de Ares, és el capo.
Ui, el capo. Ara està a presó, ho van detenir en aquesta darrera operació i el jutge l'ha enviat a presó, preventiu, i vos poden dir que estem parlant de que si tens enrere la PACA era qui controlava el poblat de Son Banya, ara és qui, però a menor escala, perquè ja no és el mateix, perquè els clans se duen molt malament i no se respecten, però ell, a efectes de venda, de poder adquisitiu, de qualitat dins el poblat, era el principal. El Vito, estem xerrant que era un dels principals narcotraficants de Son Banya, per no dir el primer. I una cosa, hi ha un detall que ho marca tot. En el poblat de Son Banya, és qui té una barraca, que té sa casa, sa bola, que són cases que estan bé, de doble planta, és a dir, que té una planta més que els altres, és el qui teòricament era el rei de Son Banya. Ho tenia la Paca i ara l'únic que ho tenia era el Vito. És un personatge molt jove, però...
Quant any té?
Té 24 o 25 que anys. Li ve de tradició. Son pare ja eren narcotraficants, espredins i tal, o sigui, això ha anat heredant el tema de la venda de droga, però sí que és cert que controlava bastant i era el que més droga movia. I per què és el líder? Perquè era el capo, perquè és ell el que gestionava l'entrada de cocaïna en el poblat. És a dir...
Tota, però.
Pràcticament, pràcticament tota. Era el que xerrava amb els colombians, en la venda d'estranger, l'entrada, ell la comprava i després la subministraven els altres. Per tant, el que té el control de l'entrada, que era cocaïna bona i a bon preu, és el que té el control de tot el poble.
Llegeix que ara, damunt del vostre diari, prisió provisional per al Vito, o sigui, tancat a presó, se jutgés a la tancat a presó, però provisional.
Claro, quan te detenen a qualsevol operació, el que s'ha de fer és tenir tancats provisionalment, poden estar fins a 2 anys a presó provisional, i després, una vegada que ja surti el judici, pues, veurem segurament que li demanen. Supos que li demanaran bastant quantitat d'anys, perquè l'operació està, també hem de dir que està l'operació declarada secreta, per tant, significa que haurà més detencions en els propers dies.
Pues, estimat Julio Bastida, com sempre, un plaer saber d'aquest mundillo un poquet més i poder entendre aquestes coses que de vegades llegint el diari no hi van de saber, i quan xerram en so especialista, en so professional del tema, mos obri més els ulls. Gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més.
Gràcies per convidar-me a La Gran Vida, que és el que te pegues tu. La Gran Vida.
La Gran Vida. La Gran Vida. Senyor, noi, 50, torna tot d'una. Fins ara. Por toda la ciudad una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19. No quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar. Y nos metimos I'm
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Del 17 al 19 d'octubre, la plaça de s'Esplanada de Mahó acull la Fira del Formatge Mahón Menorca. Gaudeix de tastos guiats, cuina en directe, teatre i música per a tots els públics. Descobreix novetats com el formatjàs i participa en tallers i activitats familiars amb les ratetes entremaliades i els gegants de Mahó i Llucmassanes. Vine a celebrar el gran tresor gastronòmic de la nostra illa, el Formatge Mahón Menorca. No t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Mahó amb la col·laboració del Consell Regulador Denominació d'Origen Formatge Mahón Menorca i la Cooperativa del Camp. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Falten 4 minuts per arribar a les 10 del matí, moment en què arribarem als nostres companys de serveis informatius, unes hores entretengudes que tenim, recordant temes que tindrem, parlarem... Bueno, vos us recordarem llavors, perquè ara tenim un altre convidat, amb ell arribarem fins a ser informatiu i llavors continuarem amb ell una estoneta més. Juanmi, tu t'atreviries, sí. Ojo a lo que te demanaré i ojo a lo que me contestaràs,
Venga.
T'atreviries a canviar tota la teva vida, deixar Mallorca, anar-te'n a l'estranger, començar una nova vida, com a empresari, com a pare, tenint inclús les teves arrels aquí, a Mallorca, a les Illes Balears. T'atreviries?
Amb el cos a mà, t'he de dir que jo no som tan valent, no m'atreviria, crec que no m'atreviria. Hauria de tenir-ho molt, molt, molt clar. Crec que jo som massa de la roqueta i trob que s'ha de ser molt valent per fer-ho, eh? No és fàcil.
Saludam en Alejandro Albertí, un bon amic, una bona persona, un testimoni que avui tindrem en torn alto, sobretot després de ser informatiu de les 10, però li vull saludar ara, perdona-li pas i que m'ho respongui a la primera pregunta, a veure
Venga.
Com va treure el coratge de partir de Mallorca cap a República Dominicana.
Que ja n'hi ha.
I començar una nova vida allà. Alejandro, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Arisa, com anem?
Com estàs?
Molt bé.
He de dir que jo t'esperava aquí a l'estudi, t'esperava a veure't, no, però per la pròxima vens aquí en persona a les nostres instal·lacions. T'ha quedat clar. Això de telèfon és molt còmode, eh?
Gràcies.
Alejandro, la primera pregunta antes d'anar a escoltar els nostres companys de serveis informatius és el que li demanaven a Juanmi. Com se te passa tu per cap canviar la teva vida i partir de les Illes Balears cap a un altre indret tan llunyà com pugui ser la República Dominicana?
Bueno, jo me'n vaig anar de vacances ja fa molts anys, quan només tenia de 8 anys, i me vaig donar compte que tenia una oportunitat molt bona de fer negocis allà i sabia que en qualsevol moment tornaria i faria negocis. I bueno, 8 anys després d'aquell viatge de vacances me vaig decidir anar-me'n cap allà i emprender el meu propi projecte.
I no te moguis de la línia telefònica, Alejandro, són només 4 minuts que hem de menester perquè els nostres companys de serveis informatius mos informin. Juanmi, molt pendent d'aquesta entrevista que continuarà a les 10 i 4 minuts. Jo crec que molt de mallorquins, molt d'Eivissa i molt de Fermenterer, molt de menorquins avui poden estar pendents de lo que ha estat aquesta aventura i sabrem si li ha anat bé. O no li ha anat bé?
Sí, i veure aquesta evolució, no? Que hi ha quan engegues un projecte de zero aquí a la Roqueta, a casa teva, però te n'has d'anar fora.
Ho sabrem després de l'informatiu. Bueno, anem a escoltar els nostres companys que mos contin les darreres notícies que en aquest moment, com valgui la redundància, són notícies a nivell autonòmic, nacional i mundial. Vinga, endemí.